Notícies demà a l'informatiu matí a les 8. Ara comença Emblemàtics.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes Emblemàtics.
Salutacions, benvinguts a una nova edició, la número 62 d'Emblemàtics. Els habituals oients del programa ja sabeu que és l'espai d'aquesta casa, ib3 Ràdio, que posa en valor els petits establiments comercials de casa nostra, aquells que, a més, llueixen el distintiu emblemàtic. Establiments, en tot cas, dels quals coneixem l'origen, l'evolució, els productes, la clientela, el relleu generacional, el significat mateix del distintiu emblemàtic, la visió que tenen els propietaris del petit comerç i, és clar, les anècdotes viscudes a cada local. Avui, com sempre, Joan, en sumarem dos més a la llista.
Hola, Toni, com va? Exactament, dos nous emblemàtics que coneixerem amb tot detall. El primer està localitzat a Ciutadella i nom Cat Celler.
Pues que ho feien més cara d'hores, eh? Perquè hi va haver una època que tots els cinturons de vestits de dona ens de feien altres i hi havia set més que en feien amunt, quasi.
Hi havia molta modista. La gent se feia el vestit i venia, duia un tros de roba i feien el cinturó. Això per Sant Joan, per Nadal, quasi tot l'estiu.
Sí. Tot l'estiu.
No, la gent es feia el vestit ell, triava la roba. I nosaltres volíem fer el cinturó. Això també ha desaparegut, però ja no es fa. La roba feta i ja està.
I el segon emblemàtic del programa és el Pargateria La Concepció, ubicat en aquest mateix carrer del centre de Palma.
Yo pienso que esta casa es una casa de todos. Yo no entiendo ni de izquierda, ni de derecha, ni de arriba, ni de abajo. Lo mismo me ha entrado la reina, madre, que me ha entrado el señor que hay aquí en esta calle, que son indigentes, y que yo le he puesto las zapatillas porque no se las han podido poner. Para mí, todos mis clientes son iguales.
Haurem d'estar ben atents per aprendre les lliçons comercials i també de vida que ens donaran tots dos establiments.
Així és, Joan. Per tant, ben concentrats, posarem fil a l'agulla. Emblemàtics, benvinguts, començam. En Joan Maura juga amb els elements que té a la mà per fer bons retrats. Escoltam ara el que ha preparat sobre Cas Celler.
La marroquineria és un art que transcendeix tot allò material. És la trobada entre la tradició de l'artesania, la creativitat i la cerca de la perfecció en els detalls. Treballar la pell no és només transformar una matèria primera en un objecte útil, com una bossa, una cartera o un cinturó, sinó també donar-li ànima i caràcter, alguna cosa que, en mans de l'artesà, es converteix en una extensió de la seva sensibilitat i de la seva història. Cada peça de marroquineria reflecteix un diàleg entre la natura i l'essència humana. El cuir, amb les seves textures i particularitats, guarda la memòria del seu origen. L'artesà, amb la seva destresa, el modela i l'envejeix. Aquesta trobada revela un respecte profund pel material, pel temps i per la paciència que requereix el treball ben fet. La marroquineria ens recorda el valor de tot allò que dura, del que és autèntic i fet a mà. Cada puntada és una afirmació que la qualitat no s'improvisa. Es construeix amb cura, passió i experiència. Reflexionar sobre aquest art és, en última instància, reconèixer la importància dels oficis que conserven la identitat cultural. És honrar l'herència dels qui, a través del cuir, narren històries d'esforç, bellesa i tradició. Aquest art ens ensenya que allò veritablement valuós no sempre es mesura en preu, sinó en el temps, l'amor i el respecte amb què es va ser creat. Aquest art i molt més conforma l'univers de Cat Celler de Ciutadella. La història de Cat Sallents permet viatjar al passat, més concretament a meitat del segle XIX, moment en què el món travessava un període de profuns canvis polítics, socials i tecnològics. Va ser una etapa marcada per l'expansió del liberalisme, l'avanç de la revolució industrial i el sorgiment de noves idees que transformarien les estructures tradicionals de la societat. A Espanya, aquest temps va estar ple d'inestabilitat política i lluites entre liberals i conservadors. Després de la Guerra Carlista, el país va intentar consolidar un règim constitucional. Des d'aquella etapa fins a l'actualitat, moltes han estat les històries contades a Cat Saller. Les generacions han passat l'una després de l'altra, i amb elles noves maneres d'entendre el negoci, la vida i l'empresa familiar. Des de l'any 2000 i fins a dia d'avui, Sebastià Begú, acompanyat de la seva cosina Cili Montserrat, quarta generació de la família, n'està al capdavant del negoci, on continuen amb la venda d'articles de marroquineria de fabricació artesanal, com cinturons de cuir, peces per encàrrec, adob de maletes, entre altres. L'art continua, el tacte del cuir continua sent essencial en un negoci on els fonaments del qual són la tradició, la cura i l'amor pel treball ben fet.
Cas Saller és un negoci de llarguíssima trajectòria que ha travessat els segles XIX, XX i XXI i ho ha fet a través de quatre generacions d'una mateixa família. A dia d'avui el regeixen Sebastià Begú i la seva cosina Cili Montserrat, filla d'Auxiliadora Begú. Justament és n'Auxiliadora qui té més dades respecte als orígens, l'evolució i el nom de l'establiment ciutadellenc.
Bé, ja me'n record del meu pare, que van començar Saller, es guarnicioner, vull dir, feien coses en allò que hi havia cotxos, hi havia carros, i mon pare feia segurments dels animals, de les bèsties, jo li havia fet boldafes i tot el que duen els cavalls. I allà, després, va arribar un temps que, clar, van començar amb cotxos, venien pagesos, els arreglaven les coses que se rompien i tot, i venien pagesos, i tenien molta amistat amb pagesos i amb senyors, perquè per Sant Joan mon pare anava i vestia els cavalls i de so. Clar, després allà van venir cotxos, allà van anar de mancant, i vam posar ja a fer moltes coses, poses de sabateria, posàvem muets, i no, després feien cinturons, i després mon pare també feia cubetes de so de viatjants, que hi havia moltes sabateries aquí, feia les cubetes per viatjants, per les mostres i tot això. Bé, també va fer maletes, tot ho feia a mà, tot ho feien a cosit a mà, tot d'això. I després la cosa va anar minvant i m'ho van anar posant altres coses. I el germà, que era son pare, a casa hi havia soldats aquí. I un capellà, que eren molts amics, ens vam anar a aquest soldat si li podien anar un poc de feina. Bé, va resultar que va fer 3 anys aquí, era de Lleida, i resultar que va fer 3 anys aquí, i ma mare ja va començar. I avui que has menjat, i avui que no sé què, i ja li vam posar, que no estem en una casa bastant gran, ja li vam posar un estudi dalt de tot, i ja era com que fos de sa família, com que fos nostre. I aquest tenia una, que es diu una, ara no ho puc dir, això, que fan bosses i cinturons i això, marroquineria. I el germà, que era son pare, va anar a fer una temporada allà, i després va venir aquí, al carrer Martorell de Canastra. Allà vam obrir una botiga i en aquell temps quasi les dones quasi eren duen de bosses, i els homes menys. I vam començar a fer bosses i tot el que anàvem allà. Però el que era el celler era savi meu, que va començar a celler. I tenia mon pare i un altre fill, que també eren cellers. El que aquells, aquells es van posar en una altra cosa. I nosaltres van seguir amb el mateix. Després va comprar aquesta botiga, aquesta de Sona, i vam passar per la botiga d'aquí. Jo era petita, a Cantés, que era un poble, perquè era un poble, i mos coneixien tots. I allò que anaves un poble, deien, era una festa, i deien, ai, d'on ets? I jo deia, de Casteller. Sebastià, els nans de Celler, jo venia de Setcelles, de Setcelles, sí. Sí.
Ai, davant quedem els noms així, sí. Però bueno, jo ja no n'he vist fer de cella, jo no...
Jo quasi tampoc. Bé, mon pare, sí, jo mon pare encara sí, sí. Però després ja es van dedicar, també jo li deia, feia cubotes per viatjants, cinturons per modistes i cinturons per tota aquesta altra cosa.
Per a ser escotxo, tot això va anar davallant, i clar, t'havies de fer, si volies fer feina, havies de fer altres coses. Sí, exacte.
I mos agafàvem altres coses i feien lo...
Sí,
van
fer les sabates, posàvem mugots...
Sí.
Se'l van fer molt d'any, el que ara és sabata, quasi aquí no n'hi ha.
Amb bona memòria, una auxiliadora aboca els primers records que té del negoci familiar.
Aquest celler, és que jo era molt petita, nosaltres vivíem a Esquer Martorell, i mon pare, a casa nostra, és una casa de cases antigues, i l'entrada, l'estudiot, i les terres d'escala, allò tot era... Feien feina allà, i nosaltres vivíem en el resto, perquè fa dos dalt d'aquests, i nosaltres vivíem en el resto d'allà. I inclús teníem unes portes molt grans, que eren com de cotxeria, perquè els pagesos, aquells dies, duen carretons, que feien un tal de Castellona. I allà també ho feia mon pare. I entraven els carruatges de disca nostra, i feien... i feien això, vull dir que ja me'n recordo de sa de l'Ona, feien com un taldo de l'Ona perquè no es banyassin quan venien, perquè hi havia carros que eren carros, i després hi havia una cosa, deien galeres, que era una galera, i feien això, vull dir que...
El
que fes falta.
Recorda la primera vegada que va veure circular un cotxe a Ciutadella?
Ja, el primer no ho sé, però nosaltres, en aquella època, jugàvem enmig del carrer. I venia una bicicleta, venia un carro, i mos decantàvem. I davant de casa nostra, tenia una amiga que era la meva edat, que hi havia un veterinari, i que tenia un cotxet, i a vegades quan anava a un... Nosaltres érem a un lloc, quan anava a un lloc, a vegades anàvem amb ell, bueno, i fèiem una gran festassa. No, és que jo era la petita de casa nostra, i eren sis germans, jo era la petita. I jo vaig quedar a casa nostra, vull dir, i vaig anar a fer. De molt jove, perquè aquells anys, de tots anys, ja feia falta, ja va... Ma mare va estar molt delicada sempre, mon pare, per a més, em va estar malalt. I bé, i jo vaig dir que, per cert, que nosaltres tenim un quallo, que ja sàvia i sàvia, que són els que van començar, i tenen... Ens el van pintar a l'àpis, allà, i bueno... Ja m'agradava, jo despatxava després allà. A la tenda allà vaig que despatxava, i bé, i m'agradava. I inclús venia la gent i se miraven coses. Ai, que m'ho deixes per mostra, no sa? I, bueno, sí, i deixàvem per mostra, i ho apuntàvem o no ho apuntàvem perquè mos coneixíem. I s'enduen dues altres coses per mostra, i després tornàvem el que no els anava bé, o ja sa. Perquè ara tot això, tot aquest tipus de bosses de sa, els que els homes no enduen de bossa. Van començar amb les maniconeres aquestes. Després, meu pare també feia per... Tenia de dir jo, anava amb autobús o de sa, duen unes carteres de sa... Unes,
com una lletera?
No, duia com una bossa de sala que feien tres departaments amb un cinturón per posar doblers allà dins.
A continuació, una auxiliadora i la seva filla Cili parlen dels consells traspassats entre generacions.
Que sigui amable amb tothom, i ho és. Perquè per lo que m'ho diuen, ho és.
Aquest va ser el
principal
consell.
Et veig
a l'hora
que
jo. Abans de sa vida i sa cara és públic, vull dir, no me fa calor.
Durant l'hora que estem dins de casa, l'activitat és constant. Sempre és així?
Això també va dies, no... Té hores també, clar, avui fa bon dia, fa bon trescar, i sa gent s'hi passeja més, mira més, entra, xuroa, si hi ha res que agrada ho compren, i si no... Ara mateix aquesta dona ve cursant una ansa, vull dir que... Tava plogués, no seria el mateix. Això també depèn dels temps. Però per nosaltres és Nadal, Nadal i Reis. Perquè l'article que tenim hi diu molt. Regalar una cartera, regalar un cinturó, no? Sí, ho vam fer. Inclús gent que se'n va estudiar lots ja li compren sa maleta.
Però és que ho feien més car, llavors, eh? Perquè hi va haver una època que tots els cinturons de vestits de dona ens de feien altres i hi havia set mes que en feien amunt, quasi.
Hi havia molta modista. La gent se feia el vestit i venia, duia un tros de roba i feien el cinturón. Això per Sant Joan, per Nadal, quasi tot l'estiu.
Sí. Quasi tot l'estiu.
La gent es feia el vestit, ella triava la roba i nosaltres solíem fer el cinturón. Això també ha desaparegut, això ja no fa. La roba feta i ja està.
En tot cas, a Casaller continuen fent-hi les guindoles, com han fet tota la vida.
Son pare, el germà, tenia uns amics que per Sant Joan, un el van fer que ja casat, i l'altre és la capellana, que eren molt amics. I resulta que després anàvem, vull dir, va molt ben vestit i veies aquells traques que tenien un color roig, i ell, i li duraven el capell a l'Ajuntament, i va venir... es diu la guindola. I va venir i li diu Nito, això me l'has de fer nova perquè jo, tu la sabés fer, però jo això no ho vull dur. I li va fer la guindola aquesta.
La guindola és el nom exacte del capell.
Des capell. No? Aquí la guindola només la duen els principals caixers. Els altres és un capell de capellà, d'allò que el duen així.
Cavallers,
els cavallers.
Un capell diferent.
Tots els altres peces de Menorca duen guindola. I jo no sé, arribés a les guindoles, que arribés a fer moltes.
Mira, i ara el seu
gos aquí darrere, el Sebastià. I ell també el
seu gos. És que és patró de mon pare, jo no he inventat res, vull dir que no...
Ratllar mare de la clientela i amb la clientela, concretament amb na Marí, en Cito i na Dora.
De tot. De tot. Tenim de gent del camp, que també ve a vegades per qualque coseta. Tenim gent d'aquí fora, que quan ve estiu venen en tot l'urrampú per aclarir-ho. Tenim estrangera, vull dir, no, tenim un turriburri.
I tenim tela fidel?
Sí, bastant. Bastant.
¿Quiere hablar para la radio?
No, ¿de qué?
Del comercio, del comercio.
De lo que tú quieras.
De Casaller, de Casaller.
De darnos de dar opiniones si te tratamos bien o mal.
Perfectamente, ya que transmita muy bien, muy bien. Estoy muy bien tratada aquí.
¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama?
Marie Polo.
¿Y lleva mucho tiempo viniendo aquí?
50 años.
¿Ah, sí? O sea, que está contenta al máximo, ¿eh?
Sí, 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 sí. No, empecé con sus padres y he seguido aquí.
Sí, de toda su vida ya era un fiat y ya tenía su padre.
O sigui,
ha estat client de
sempre.
Sí, 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 que a més és una feina d'artesania i que no té substitut. El comerç local d'aquí, de Ciutadella i Menorca en concret, tot és... Bueno, el que hauria de continuar seria el comerç emblemàtic, que sembla que està davallant bastant avui per avui, però bueno.
Què ha vingut a comprar avui en concret?
Bueno, no he vingut a comprar res, perquè aquí sempre fan arreglos i t'arreglen coses... I ha estat això. Bueno, en principi està una mica difícil, perquè la veritat és que t'apreten de per tot. Jo aquí tinc la meva senyora, que també té un comerç aquí, pues, es fa molt, molt difícil aguantar tota aquesta parafernàlia que hi ha darrere, que, bueno, els grans superfícies i comerços grossos, pues, en principi mos estan menjant.
pues ja el que sé que ja som un pan major i que tota la vida he vist aquest celler i té molt bons records perquè és aquí on ens arreglen les coses que tenim malament. I m'agradaria que durés molt d'anys, que no quedés a sa mort o tancar la botiga. Me sabria molt de greu.
Avui, excedora, que ha vingut a fer a la botiga? No sé si ha vingut a comprar o a fer algun arranjament.
A fer un arreglo, perquè m'he de cursar unes anses dues bosses.
Aquí ho fan de meravella, no?
Molt bé.
Històricament, sempre.
Molt bé, sí, de sempre. Jo fa molt d'anys que venc, si tens res, i m'ho arreglo molt bé tot. Això, per això, és el que dona vida en el poble, el petit comerç. Perquè les grans empreses aquestes de fora ja mos mata el poble, perquè quedarà tot en asquas, que dic jo. Quedarem a les fosques tots. I almenys la petita empresa dona que viure, dona ambient i almenys dona vida en el poble.
I del relleu futur al capdavant del negoci, què ens en compten a la família?
L'altre està a Sundro, perquè tots estudien. No, la major meva ja té negoci seu i el petit el tenc que estudiar i les nebodes de part d'aquí... també tothom està estudiant o està crescent encara.
Va ser familiar, jo veia mon pare que ho feia i jo vaig seguir, ja està. No va tenir...
No vas tenir dubtes?
No, tampoc no.
I a quina edat t'hi vas posar?
Devia ser després de la mili. Després de la mili devia ser, sí. Bueno, jo m'agrada, jo no tinc problema, no amb això. Sí, un comerç així dona molta feina, fas moltes hores. Sí, he estat amb la gent. Sí, sobretot això, estar tanta gent, si sols agradable. Sempre hi ha qualcú que es queixa, però bueno, normalment sols ser molt agradable.
Vull dir, jo vaig començar amb l'ocarina, m'ho havia plantejat mai, però bueno, el món dona moltes voltes i mira, i aquí estamos.
Se't veu contenta, però?
Sí, molt contenta. Sí, molt bé.
I molt d'anys, sí, però molt d'anys.
Exacte. Bueno, com més pres m'ho jubili, millor, no? però després que anem... Em pas que haurem de fer feina tota la vida, quasi.
Començant 13 anys i no...
Aquí on ho van tenir el carrer nostre, ella va posar peluqueria després.
Exacte.
I després vaig a casa peluqueria.
Exacte, va venir aquí. Vaig començar peluqueria, després me'n vaig anar a estudiar a Palma, després vaig fer feina per peluqueria, fins que vaig posar el meu negoci, i el vaig posar allà on hi havia la tenda anterior, que la tenda ja no hi era. I, després que vaig tenir segon fill, la vaig llevar, pensant que un dia te vaig tornaria, i com que no me fa res, engresca'm en qualsevol cosa, i no hi he tornat.
Toca ara reflexionar sobre el present i el futur del petit comerç.
La veritat és que les coses petites... Jo aquí veig un excés de tendes que se posen i se lleven. Quan t'ho posen, dius... Jo no sé si això tindrà futur, perquè diuen de negocis. Negocis, si abans és negoci, però si no abans...
No serveix de res.
No serveix de res, pèrdoles, perquè... I jo em veig molts que obren i tanquen i no sé. És que si ho tregui allà... Jo, la veritat, a casa nostra teníem un vecindari que tots mos feien molt, com que fossin de família, ni siquiera entregàvem en clau, sortien de casa nostra, entregàvem en casa vací, una vecina no estava bé, tot no ho sabies, i ara quasi no saben qui hi ha en el carrer.
Tot ha canviat,
que jo s'ho he enyorat.
Futur, que és mal de fer. Sobretot grans superfícies i comerç electrònic, això sí. Perquè hi ha molta gent que ve a Xuroa i després Xuroa per internet. Clar, és mal de fer competir amb això sí.
El que
es tracta és diferent. No és el mateix comprar per internet, que no t'ho proves. Aquí vens, t'ho proves, m'està bé, no m'està bé.
N'hi havia que agafaven dues o tres i deien que m'ho lleixis per mostra. I teníem una llibreta, apuntaven i s'ho donen per mostra. I...
Ha desaparegut. No, que no ho deixis, no, que tampoc t'ho demanen. Vull dir que... Sí.
Aves a una tenda i, per exemple, si valia un preu, deies, ai, que me lleves i que me descomptes i que no sé què hi vull, i la gent ja no ho demana. És que aquí, en realitat, eren sabateries, n'hi havia, però en cantillà, bisuteries, i que t'he de dir jo. I hi havia... Puestos que venien pells i quasi no n'hi ha, perquè s'ha anat molt a menys. És una llàstima, perquè jo dic, a casa nostra, a la una dinàvem, I després sopava també, ma mare també feia sopar i tot, avui dia ja no feia. Però ara, un que fa feina un hotel, surt una quinària, salta aquí, salta. I és un desbarajuste.
Què va suposar per a Casteller el fet de rebre el segell emblemàtic?
Si sentiu emblemàtic per nosaltres, van, jo ens suposo que és una cosa que és un... has d'agrair, perquè és una manera de que te... Bueno, de que la feina que hi ha feta, vull dir, ha donat un resultat i, bueno, i... Bueno, molt orgull, molt contenta. Vull dir, sona bé d'un dia, sona bé de largo. Sí, sí, clar, molt bé, molt contenta.
És que jo hi vaig anar amb ell i ella. I jo dic, jo no pujaré aquí dalt. I ell me diu, puja tu, dic, no. Pujant tot, com ells veuen d'altres que pujaven, dic, ja mira, pujant tots dos, vam pujar tots dos.
Una alegria, no?
Sí, bueno, sí. Sí, perquè ja n'hi queden poques, vull dir que... És que ja me va semblar que n'hi havia més que havien d'haver sortit, per exemple, Can Cometes, és molt antic i no va sortir. En canvi, Can Cometes.
Sí, que em sembla que m'han deixat qualcun.
De la mateixa manera que ha iniciat el reportatge, n'Auxiliadora l'acaba, a través del recordatori, d'una anècdota.
La primera bossa que m'ha fet germà, a aquell temps, va ser mare, feien carrers de bicicleta. I no hi havia més, no hi havia quasi res més. I tothom hi anava. I és que a mi ja mos posava a pelar. I jo me'n vaig amb aquesta bossa penjada. I mos en vam anar. I és que d'una estona sent que diuen, hi havia una altra veu i diuen que hi ha ningú que hagi perdut una bossa perquè han trobat una bossa. I calla't la meva, que jo no la duc.
I
jo la vaig tornar. No hi estàvem acostumats a donar. I jo dic, ai, dic, aquesta bossa meva...
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, el programa d'IV3 Fàrio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes, amb Toni Traveria. IV3 Ràdio és esport. Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Itoyata Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IV3 Ràdio. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IV3 Ràdio, serveis informatius.
Curiós i detallista, en Joan Maura ens ha preparat un magnífic retrat del Pare Gateri a la Concepció. L'escoltarem amb totes les ganes.
Les espardenyeries són molt més que simples tallers o botigues on es fabriquen i venen espardenyes. Representen un vincle entre tradició, identitat i artesania popular. En cada puntada i en cada sola trenada es conserva la història de generacions que van aprendre a treballar amb el que la terra oferia, espart, lli o cotó. Les espardenyeries van néixer de l'enginy, de pobles humils que van transformar materials senzills en calçats resistents, còmodes i ple de caràcter. Les espardenyeries ens ajuden a pensar en la dignitat del treball artesanal, en aquest ritme pausat que contrasta amb la pressa de la producció industrial. Cada parell d'espardenyes hi té essència humana. Les mans que ho elaboren, la paciència de l'ofici, el coneixement transmès de pares a fills, les espardenyeries ens conviden a revalorar allò que està fet a mà, allò que és local i sostenible. Ens recorden que el progrés no ha de significar oblidar les nostres arrels, sinó aprendre a caminar, com amb unes bones espardenyes, amb fermesa, equilibri i respecte pel camí recorregut. Hi ha un negoci que representa tots aquests valors, un lloc conegut de Palma, un espai concebut per a l'elaboració d'aquesta passió fonamentada, sobretot, en la passió per un ofici únic. Xerram, del Pare Gateri, La Concepció. La La història d'aquest emblemàtic espai comença l'any 1940, una dècada dominada per la Segona Guerra Mundial, a causa de la invasió alemanya d'Europa Occidental, incloent-hi la caiguda de França i la rendició de Països Baixos i Bèlgica, i l'inici del Blitz, terme amb el qual es coneixen els bombardejos sostinguts al Regne Unit per part de l'Alemanya nazi. A més, aquesta etapa va ser un període d'importants avanços i invents com el motor de reacció i la computadora. Com dèiem, les espardenyes són un calçat tradicional, senzill i artesanal. Ens han acompanyat des de fa centenars i centenars d'anys, en especial a la gent del camp. El seu origen ens remunta a temps antics, fins a convertir-se en un símbol d'identitat popular i de treball. Un símbol i un producte presents en un lloc tan emblemàtic com Alpargatería La Concepció, el carrer del mateix nom. Avui, María Visitación Hernández i la seva filla, Aurora Sánchez, regenten aquest entranyable espai. Elles representen la tradició, les arrels i el bon caminar que permeten les espardenyes.
Hi ha persones que dediquen tota la vida a un negoci i s'hi entreguen en cos i ànima, com es diu. Aquest seria el cas de María Visitación Hernández, que des de fa molts anys comparteix la direcció del Paragateria La Concepció al centre de Palma amb la seva filla, Aurora Sánchez. Els orígens del negoci, a càrrec de Jerónima Fernández, coneguda curiosament com Carmen, daten de 1940.
El origen fue de 1940. La señora se llamaba Carmen Fernández. Y venía de Menorca. Las primeras albarcas que se trajo en Mallorca eran de ella. Esto era antes de tienda, porque en tienda ya empezó en 1940, pero era como un economato, era una tiendecita de esta de que se vendía de todo. Uh-huh. Y lo llevaban los papás. Entonces, como ellos eran de Menorca, cogieron la albarca rústica de Río David, que era la original, la
auténtica.
Exactamente. Y nada, con una cesta de esta de mimbre ponían cuatro albarcas y así empezó esta tienda. Uh-huh. A quitarse el economato y ponerse alpargatería. Se llevaba, pues yo qué sé, un montón de cuerdas, de cordelí, había muchísimo género. Trabajaban mucho con la mimbrería, todo esto, pero claro, con los tiempos, pues vino los chinos, se encargaron de la mimbrería, de la cordelería, se fue quitando, y todo lo que era artesanía y todo lo que, porque aquí había muchísimas que podían trabajar súper bien, porque había muchísimos artesanos. Y se fue apagando. Ahora, para encontrar a uno que no haga la porquera o la patatera, nos volvemos locos. A mí se me murió este año el que me hacía la porquera.
Ostras.
Y claro, es tan difícil encontrar otro que sea bueno, porque claro, artesanía es que cuesta mucho trabajo y la gente no lo entiende, que es mucho trabajo lo que... Y ganan poco. Nosotros también ganamos poco, pues no le podemos poner mucho margen. Y trabajamos eso. Yo siempre le he dicho a mi hija, mira, mientras tengamos un suerdecito, nos vamos apañando.
Na María, li agrada que se l'anomeni així, evoca el primer record que té de l'establiment, com també els aprenentatges que va rebre de l'anterior propietària.
Pues yo es que llevo 40 años. Yo llevo 20 con esta tienda. Yo cuando llegué a esta tienda... cuando dormía soñaba con colocar zapatos, porque eso era, bueno, no se lo pueden imaginar. Yo decía a mi madre, yo no quiero trabajar aquí, yo es que me agobia mucho la tienda esta. Esta tienda me agobia muchísimo. Y mira por dónde me he quedado con ella. Yo era una niña, si es que yo era una niña. Yo cuando llegué aquí, a ver, pues no sé si tenía 19 o 20 años. No lo sé, era muy joven y es que ya casi me voy a jubilar. Me falta un par de años, pero ya casi me jubilo.
Había mucho trabajo, era muy distinto, ¿no?
Muchísimo trabajo, eso era una locura. Aquí yo le decía a los clientes, a ver, que solo tengo dos manos, que no tengo cuatro, que yo no doy para más. Y la verdad es que era muy divertido. Yo sigo divirtiéndome con el cliente, porque la verdad es que yo tengo muy buenos clientes. Y todo era muy nacional, nuestro turismo era nacional. Ha cambiado mucho últimamente. Ya no es nacional, aquí ya no viene el turismo nacional. La verdad es que sí. La verdad es que era muy divertido, teníamos un montón de gente en la entrada, y esperaban unos calores porque no teníamos aire acondicionado, teníamos 4 ventiladores ahí, y la verdad es que la gente era muy respetuosa y se paraba y hoy como que no hay mucho respeto. Hay mucha diferencia de el antes ahora, muchísimo. Jerónima o Carmen, que yo siempre la he llamado Carmen, tenía un genio, un carácter muy fuerte, y se enfadaba y la gente se reía, y la verdad es que era muy divertido. Yo me metía corriendo porque me daba según qué cosa vergüenza. Así. Y ahora digo yo, ay Dios, si me estoy pareciendo a Carmen, digo, porque estoy haciendo lo mismo, las mismas cosas que me daban a mí vergüenza las estoy haciendo ahora yo. Bueno, yo he aprendido todo, porque esto tienes que saber muy bien lo que es la artesanía. Esto no es una zapatería cualquiera. Esto tienes que saber lo que es el yute, lo que es el esparto, lo que es el palmito, lo que es la palma, lo que es la caña, lo que es que es muy... Es difícil el entender todo esto, que es una buena alpargata, que es media alpargata, es que es muy difícil entender.
¿Eso no se aprende en un día?
No, yo tardé, la verdad es que tardé. Mi hija también tardó, todavía estamos aprendiendo, porque todavía aprendemos de lo que es la artesanía. Cada año va evolucionando todo, lo que es el albarca, lo que es una porquera o una patatera, una ibicenca, que la ibicenca se tiran 3 días para hacerla. Es que en todo es como de, uy, qué cara, pero es que se tiran 3 días para hacerla. Esto sale de una mata, que es autóctona de... Exactamente, autóctona de Ibiza. Y lo hacen con un rastrillo pequeño y sacan la hebra. Y de esa hebra van haciendo el cordelí, lo que es para allí, haciendo lo que es la... Esto es de pita, ¿eh? Esto lo que usted está viendo es de pita, pero la otra es más fina. Y es un trabajazo. Tiene que, claro, tiene que mojarse, tiene que secarse, tienen que darle con como pegarle, y tienen que dejarla para que se suavice y se haga lo que es esto, la ibicenca.
Per Anna Maria no hi ha secrets a l'hora de conèixer els productes que ven a la botiga, i tampoc no té problema a l'hora de fer tractes amb tot tipus de clientela. El micròfon d'Emblemàtics també ha aconseguit el testimoni de distints clients. És el cas d'en Assumpció, en Juan y en María Ángeles.
Todo. Yo intento que sea todo artesanal. Y si es, por ejemplo, que son las lonas o que son tal, que sea lo mejorcito nacional. Nada de... ¿Sabes lo que le quiero decir? Y llevamos muchísimos años con la bamba. Bueno, Carmen, pues no sé si lleva el mismo tiempo que nosotros abiertos, pero Carmen ya llevaba la bamba, llevaba zapi. Yo he cogido Igor, que es una casa bastante buena, pero todo nacional, todo elaborado aquí, con materiales nacionales. Y luego, pues eso, tenemos la artesanía, que es el yute, un esparto fantástico que tenemos las albarcas de Menorca, que son originales de Menorca, tenemos 5 casas y son todas de originales, y trabajamos con eso. Y la verdad es que, gracias a Dios, nos va bien porque la gente nos conoce y sabe que tenemos buen producto. Porque la gente no es que sea publicidad, sino que la gente...
O boca a boca, ¿no?
Ahí está, sí, sí. Viene muchísima gente de los pueblos, de Valdemosa, de Solle. Viene muchísima gente de muchos pueblos para comprar, yo qué sé, para vestirse de payesa, para... no sé, tenemos, es que esa es una tienda muy mallorquina. Intentamos que no salga de eso, ¿sabes? y lo que sale de eso que sea nacional. Se puede poner una alpargata, tenemos las estas que son de espiga, que son fabulosas, que además es que te duran todo. Yo de hecho es que las he metido hasta en la lavadora porque son las que yo uso en verano. Tenemos un yute estupendo en tacón. Y luego eso, nosotros que tenemos 5 casas de albarca, tenemos Castel, tenemos Río de Aves, tenemos Ría, tenemos Pon y tenemos Aguana. Y tenemos nuestra propia marca. Y la verdad es que se venden estupendamente. Y luego pues eso, es que nosotros no trabajamos mucho con zapatos como cualquier zapatería, es algo especial. Tenemos bastante la cesta, que se llevan bastante, vienen todos de Alta de Cadepera. Intentamos que tener calidad, ¿sabes? Claro. Yo, mi clientela es la misma. A ver, ¿qué pasa? Que es verdad que nunca hemos tenido extranjeros y ahora lo tenemos. La verdad es que a mi hija le va muy bien. A ver, mi hija habla muy bien el inglés y a mí me cuesta más porque yo he estado toda la vida aquí. Yo vine con 5 años y no soy el mallorquín, lo entiendo perfectamente, pero yo soy un poco burrica. Y sí, no, pero que yo no me sale. Y claro, me cuesta mucho entenderme con un cliente, aunque yo soy como Carmen, cuando venía un cliente hecho de piel y cosido a mano, como sí, bueno, que no entendemos, pero bueno, no me gusta la gente que viene ahora. Vienen, nos roban las cestas que están con brida afuera, nos roban el esparto. La gente que viene ahora no me gusta.
Impensable fa dècades.
Nosotros nunca hemos puesto una nada, no hemos puesto nunca nada. Teníamos las cestas sin atar y ahora las tenemos que poner con brida y así y todo nos las quitan.
M'agrada, es que també el que demostré són coses molt genuïnes d'aquí de Mallorca, llevat de l'alimentació, que me'n vaig en el mercat, a un supermercat perquè faig via.
Jo ho veig de vora. Les vaig veure néixer. Jo venia aquí inclús a comprar fil de miloca per trobar unes bones, no porqueres, sinó aquesta bota curta.
Patatera.
Exactament. Són impuestos.
Però bueno, ahora vienen las patateras.
Exactament.
Claro. Ahora llegan las cafeteras, están las pisacacas,
sí.
Que son esas, está la porquera, que son artesanías de aquí de Mallorca.
A pocs llocs com aquest, idò.
Només hi havia aquest puesto i un altre a la cortera.
Ah, sí.
No n'hi havia d'altre.
Sí, la verdad, pero no cerró.
Sí.
Sí, ha cerrado.
Por esto digo, sois los únicos que queda.
Sí.
Y mucho éxito que tenéis.
Sí. Yo el día que...
Sobretot les bailarines, els meus amics de DEA, tots venen a cercar bailarines.
Sí, de vegades venc aquí, sí, clar. M'encanta tot el que sigui de Mallorca. Todo, kilómetro cero, todo lo local.
M'agrada. Aquest mateix establiment...
Sí, des de que era nina.
Ah, sí?
Des de que era...
De anys.
De anys, sí. Més de 40 anys.
Sí? Què és el que li agrada d'aquest tipus d'establiments?
Bueno, de que tot està fet aquí. De tot artesano, de gent d'aquí. Jo vull apoyar en el petit negoci. T'ha d'ajudar en el petit negoci, sí. Definitivament. I això és el que m'agrada. O sigui, apoyar l'artesania, clar, de tota la vida. És que Palma està irreconocible.
No. Yo recuerdo...
Que Palma necessitava un arreglo, perquè estava fatal hace años. Però ara... A mí me da una pena Jaime II. Jaime II está el de los abanicos, que paso por delante solo para verlo, porque me recuerda de niña con los zapatos gorila que yo me compraba, que iba a San Cayetano a la escuela. Mi madre me compraba los zapatos... Ya, y luego hay un poquito más adelante, a mano izquierda, hay una mercería que todavía existe. Yo no vivo aquí, yo vivo en Estados Unidos. Sí, vi que Estados Unidos. Y ven que aquí cada estío... I ara estic aquí perquè estic ajudant a sa mamà. Ah. Estic cuidant a mi madre. Uh-huh. I passo una temporada. Però quan venc, Quan venc, me'n vaig a tots els puestos locals, tots, de Kia.
Tot... i de comprar-hi.
Oh, no, i només de veure, de que encara existeixen, que no los han tumbado.
Yo he atendido a bastante gente de la Casa Real. También he atendido a bastante gente de izquierda y a bastante gente de derecha.
Tots es calcen, és clar.
Yo pienso que esta casa es una casa de todos. Yo no entiendo de ni de izquierda, ni de derecha, ni de arriba, ni de abajo. Lo mismo me ha entrado la reina, madre, que me ha entrado el señor que hay aquí en esta calle, que son indigentes, y que yo le he puesto las zapatillas porque no se las han podido poner. Para mí todos mis clientes son iguales. A Emilio Aragón, he tenido a la Washington, a la Melinda Washington, que esa con esa me partí de risa, es la tía más simpática que me echaba la cara. Emilio Aragón, un encanto de hombre. Hemos tenido mucha gente aquí, hemos tenido jugadores de fútbol, y todo, de verdad, muy bien, porque además no hemos reído con ellos y tal.
Per desgràcia, no tots els establiments comercials tenen relleu generacional. Sí que n'hi ha hagut al Pregateria La Concepció, com dèiem, entre Ana María i la seva filla Aurora.
Mi hija sabe más que yo, ¿eh? Porque a mí me deja alucinada. Yo creo que como me adapté tanto a mi jefa, y luego me he adaptado tanto a mi hija, porque mi hija la verdad es que le ha gustado mucho y ha querido aprender y la ha interesado muchísimo. Yo soy como más burrica para la hora de trabajo. Pero lo que es las redes y el aprender todo, cualquier material que haya aquí, lo sabe mejor que yo, ¿eh? La verdad es que es más estudiosa que yo en eso.
I sí. Però vostè, Mari, que la seva filla Aurora estigui amb vostè i que acabi agafant el relleu el dia de demà, supos que això és un motiu de satisfacció, no?
Hombre, por supuesto. Y supongo que Carmen, que no está porque se murió hace unos años, le hubiera encantado, la verdad que sí. Yo es verdad que la apreciaba mucho y me trataba muy bien. Nos enfadábamos mucho porque tenía un carácter ahí muy fuertote, yo también lo tengo, pero sí, nos hemos querido mucho.
¿Y cómo es trabajar con mi madre? Pues la verdad es que es maravilloso, porque tengo la gran suerte de poder decir que trabajo con mi mejor amiga, ¿no? Entonces, pues es una pasada. Nos reímos mucho, hemos discutido mucho también, porque no siempre ha sido todo una balsa de aceite. Yo empecé aquí con 17 años y al final, como ella decía, yo estaba en la edad del pavo. A día de hoy me dura la edad del pavo, según ella. Entonces, es verdad que al principio pues, tuvimos más roces, más piques, más todo. Pero al final he tenido la mejor de las maestras en todos los sentidos. Puedo decir que es mi jefa en todos los sentidos, ¿no? Dentro y fuera de casa. Pero bueno, lo dicho, es maravilloso trabajar con ella. Tiemblo solo de pensar que sé que se tiene que jubilar y sé que tengo que empezar de nuevo sin ella y la verdad es que me da pena, me da mucha pena tener que seguir sin ella porque yo soy sus pies y sus manos y ella para mí es lo mismo. Entonces me faltará ella, que es mi parte más importante. Lo más importante que me ha enseñado ella del negocio yo creo que es a amarlo. Creo de verdad que es a amarlo, a cuidar cada detalle que hacemos en ir a buscar pieles, a ir a buscar diseños, en ir a buscar suelas, plantillas, todo en movernos de un lado para otro para encontrar dentro de la artesanía pues estar a la vanguardia y bueno y no salirnos demasiado de lo que sea la moda de ese año y me ha enseñado muchísimo, me ha enseñado a mantener la calma porque yo siempre he sido una dinamita, yo me enciendo muy rápido y exploto rápido, pero no, ella me ha enseñado a mantener la calma, creo que le he absorbido su paciencia. A día de hoy puedo decir que tengo mi paciencia y la suya guardada y bueno, La verdad es que me ha enseñado mucho.
Finalment, Aurora explica la importància que atorga el distintiu emblemàtic.
Para mí, el sello emblemático es un honor, porque, bueno, yo ya sería como la cuarta generación, ¿vale? Sin ser de la misma familia, obviamente, pero sería la cuarta generación. Entonces, un pertenecer a un legado donde hay tanta historia, tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tanta dedicación y tanto amor, me parece maravilloso. Hoy en día es muy difícil encontrar una tienda que perdure tanto en el tiempo. Por suerte, en Mallorca tenemos muchas y la verdad es que son maravillosas todas y cada una de ellas. Y bueno, realmente es esto, ¿no? Me siento muy orgullosa.
IB3 Ràdio és formació.
T'interessa la història i la influència de Ramon Llull? Del 20 al 22 de novembre tindrà lloc el Congrés Internacional als Espais de Ramon Llull. Context, pensament i projecció. 54 especialistes d'arreu del món es reuniran per situar Ramon Llull a l'òrbita cultural europea del seu temps. Coneix la programació i inscriu-t'hi gratuïtament a congresinternacionalramonllull2025.es. Està finançat pel Govern de les Illes Balears amb l'impost de turisme sostenible i organitzat per l'Institut d'Estudis Hispànics en la modernitat de la Universitat de les Illes Balears.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un bote ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faig una tortuga em va a la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire. Amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Arriba l'hora d'acomiadar-nos, o com ens agrada dir, l'hora d'emplaçar-vos a una nova edició d'Emblemàtics. Avui hem conegut la història i les històries de Cas Celler de Ciutadella i del Parc Gateria a la Concepció, de Palma. La setmana que ve seran dos nous establiments a sumar a la llista del programa. Un programa en el qual fa feina tot un bon grup de professionals. En primer lloc, en Joan Maura, a les tasques de retrat, de producció i d'edició. A les vies del so, la tasca d'Anna Margalida Cifra, Napoloni Huguet a documentació, en Joan Trias a l'assessoria musical. També el nostre agraïment per a l'assessoria de les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional de Balears del Govern, l'Antiquidi. I sobretot les nostres gràcies als oients per fer-nos una setmana més confiança. Ja sabeu que tant aquesta com les anteriors edicions del programa les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'IB3 Ràdio i el servei a la carta. Vos deixam amb la peça titulada Rosa d'Espart, de la gravetat de Colom. Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques.
estacions passen per un jardí. Uns mesos tot hi florirà. Fred i sequera el faran marcir. Així tot tornarà a brotar. Hi ha infinits jardins molt diferents. Espines, heures, flors de neu. Com els amors passen per molts moments. Recorda sempre el de dins meu. Oh, yeah, yeah, yeah. Sol tampi i cent cançons faran que esclati en un instant.